Des de l'any 2003, per iniciativa de l'Associació Internacional de Films d'Animació, cada 28 d'octubre se celebra el Dia Mundial de l'Animació. La data correspon a la commemoració de la primera projecció pública de cinema animat. Avui, al Connectats, volem fer la fotografia actualitzada d'aquest sector a casa nostra. Per tant, saludem a l'Ivan Ajenjo, que és president de ProAnimats, Associació Catalana de Productors d'Animació, vicepresident de Pro, Federació de Productors Audiovisuals i cofundador de Picabo Animation, que aquest 2022 ha rebut el premi a productor de l'any a Toulouse. Molt bona tarda i felicitats, Ivan.
Moltes gràcies, molt bona tarda.
Si haguessis de fer una fotografia, una instantània, de la situació del cinema d'animació a Catalunya en aquests moments, què diria? O què es veuria en aquesta imatge?
Doncs seria una imatge positiva, perquè realment el sector està vivint un bon moment. Sé que no és el que aparenta moltes vegades, perquè no hi ha tanta visibilitat dels productes que fem, però hi ha molta producció en marxa i això no havia passat en els darrers anys, en els darrers 10 anys, que hi hagués tantes empreses i tanta producció.
Per tant, en aquesta fotografia podrien interpretar que hi ha un creixement continuat del sector.
Sí. Sí, sí, a més, l'animació diguem que és la part de l'audiovisual que millor ha resistit la pandèmia. Perquè quan estàvem tots tancats a casa i els rodatges no es podien fer, els que fem animació continuàvem treballant perquè al final és una feina molt, molt digital, molt artesanal. És gent amb ordinadors dibuixant, animant, doncs és relativament tècnica. I vam poder continuar, vam acabar projectes i, per tant, i van néixer de nous. I és un sector que en els darrers anys, ja dic, que va una mica com un tiro.
I, contràriament a la situació que es viu globalment, un moment de recessió en el món de la indústria, en molts àmbits, no sé si us fa una mica de respecte a aquesta situació.
Sí, sí, perquè a més, tot i que la indústria funciona bé, a nivell local, Catalunya-Espanya, el que falla, en certa manera, és l'accés al finançament. És el que més ens preocupa, que les televisions, plataformes, que al final són el nostre client, diguem que són una mica conservadores i llavors ens costa aixecar el finançament de projectes. Però sí que estem esperançats en que al final el contingut d'animació viatja molt bé, a més és molt internacional. Nosaltres produïm, quan dic nosaltres ara vull dir tot el sector, no nosaltres mateixos com a empresa, per tot el món, exportem molt. Per tant, la necessitat de contingut hi és.
Escolta una cosa, hem fet la fotografia del sector a Catalunya, tu deies que era una fotografia optimista, en positiu.
Sí.
Si contextualitzem aquesta imatge dins de l'estat espanyol i dins d'Europa, quin pes té l'animació que es fa a Catalunya?
El pes de Catalunya dins d'Espanya és aproximadament un terç. O sigui, de totes les empreses productores que existeixen a l'estat espanyol, les empreses catalanes són aproximadament això. Estem en un 30 o un 35%. I a nivell de facturació també és similar. Per tant, som un dels dos pols més importants, juntament amb Madrid, òbviament, i el tercer pol seria Canàries. I a dintre d'Europa, o respecte a Europa, jo diria que estem molt ben valorats creativament. O sigui, estem molt ben reconeguts a nivell d'il·lustració, de disseny, de històries fresques, i això es valora molt. I per tant, jo crec que això ens dona bona imatge. Després, clar, hem de competir amb la resta d'Europa i és complicat pel que deia abans del finançament. Però jo crec que estem en bona posició.
Ara mateix, per on es produeix principalment? Per les televisions, per les plataformes, el cinema potser una mica menys? No sé, quina és l'ordre?
A veure, la majoria d'empreses fem televisió, fem sèries d'animació, és la base de la indústria. I per tant treballem més amb canals que amb plataformes. Les plataformes encara costa d'arribar-hi. I després, ja per l'altra banda, el segon volum important són els llargmetratges de cinema, que aquí és on, on jo deia abans que potser no sembla que n'hi hagi tants, perquè quan arribes a les Gales de Gaudí o del Goya no sembla que hi hagi tanta producció, però això és perquè és un sector molt lent. Un projecte des que comença fins que surt per pantalla gran o petita poden passar 6, 7, 8, 10 anys. Llavors, els projectes que estan ara i que són molts no sortiran l'any que ve. Sortiran potser el 2025 o 26. Yeah. I per tant, és tot és cuina foc lent.
Uh-huh. I si tinguéssim un mapa del món al davant, on arriben aquestes produccions que es fan a Catalunya? Fins a on arriba la distribució d'aquests productes?
A tot arreu. I sí que és veritat que majoritàriament Europa és on més. Hi ha distribució de contingut a Europa, Amèrica Llatina, Estats Units, però tenim pel·lícules i sèries que s'han vist a Austràlia, al sud-est asiàtic i a la Xina. O sigui que realment, si el contingut és bo, viatja. La part bona de l'animació és aquesta, que pot viatjar molt fàcilment perquè no hi ha localismes, no hi ha actors amb els que puguis tenir una barrera perquè són d'una altra ètnia, per exemple. No? Llavors, és molt fàcil que viatgi.
I llavors, quin tipus de temes han de ser els conductors d'aquestes creacions quan es distribueixen a cultures tan diferents com la occidental?
Doncs aquí la gràcia és combinar temes locals i universals. És a dir, encara que estiguem explicant, ara estic inventant, encara que estiguem explicant una història d'un personatge que viu aquí, a Barcelona o Rodalies o qualsevol lloc que sigui com identificable, si la història, si les aventures que passa, si el tema del qual estem parlant és universal, això serà entendible. I això és, de fet, el model de les plataformes. No. Plataformes tipus Netflix, HBO i companyia agafen contingut de diferents parts del món que tu veus que està localitzat, però la història que t'expliquen a tu t'arriba, perquè és una història que tu l'entens. I aquesta és la gràcia que hem de fer també amb l'animació, ser capaços d'explicar històries universals encara que siguin personatges locals.
Mm-hmm. Abans, Ivan, has fet referència al tema del finançament i a les complicacions que hi ha. Ara et pregunto pel paper que juguen, precisament parlant de finançament en el vostre sector, les televisions i també les administracions. Depeneu molt, moltíssim?
Sí, depenem bastant, perquè l'animació és cara. És perquè, pel que deia abans, és molt de temps de cada projecte de producció i són processos llargs i cars. I, per tant, necessitem que les televisions inverteixin prou diners i necessitem suport de les administracions. I, a més, això ho veus quan vas a territoris on aquest suport existeix, la indústria respon i funciona. I aquí, per sort, nosaltres tenim TV3, que és de les poques televisions autonòmiques o regionals que sí que aposta de manera continuada per l'animació. Mm. Llavors tenim, diguem, dos difusors principals per sèries, que seria Nivell Nacional Plan i TV3. I a nivell llargmetratge sí que és més... Hi ha un ventall més ampli, perquè podem comptar amb més operadors. Llavors hi ha Movistar, Mediaset, i a més operadors disponibles. Mm-hmm. Per tant, són bàsics. Sense aquesta finestra d'explotació, sense la tele, sense la plataforma, no podem aixecar els projectes.
Clar. Han de tenir paciència fent aquesta inversió, han de fer una bona inversió per aconseguir un bon resultat. De mitjana, quant de temps necessiteu per fer un llargmetratge, per exemple?
Jo diria que de mitjana entre 2 i 3 anys de producció. Però clar, pensa que per arribar a produir, primer hem de trobar els diners per poder produir i hem de desenvolupar el projecte. Llavors, tota aquesta fase prèvia de desenvolupament i de finançament pot trigar 2, 3, 4, 5 anys. Llavors, en això suma la producció i després suma l'estratègia de llançament.
Ivan, després no hi ha un problema, com que passen tants anys des de que s'ha de pensar fins que s'acaba aconseguint el resultat, el producte, possibles canvis que hi hagin durant aquest temps us arriben a afectar, no? Imagino.
Clar, sí, sí, a vegades tu pots pensar que estàs fent un projecte que és innovador i quan arriba resulta que algú ja havia tingut la mateixa idea que tu i ha sortit a mig camí. Yeah. Aquestes coses a vegades passen. Per això es tracta també de fer projectes que, com deia abans, que siguin universals i atractius, de manera que no es facin en la immediatesa, no? Perquè el que està de moda ara no estarà de moda d'aquí 6 anys. I llavors no et pots basar en modes, has de basar-te en altre tipus d'estratègies.
I
per això és molt laboriós, però també és molt interessant, diguem, és molt engrescador.
Està clar. Com anem de talent a Catalunya?
Doncs tenim molt bones escoles i cada any surten molts estudiants d'animació i pràcticament tots s'acaben col·locant. Perquè, pel que deia abans, que hi havia molta producció, però pensa que, a més, aquí a Catalunya tenim un factor afegit, que és el sector de videojocs, que compartim el mateix talent. I el sector de videojocs és encara més, diguem, respecte de la resta d'Espanya, té un pes encara més gros. Per tant, és molt potent.
Però hi ha una altra qüestió. Aquest talent l'explotem aquí o l'exploten fora, altres?
Totes dues. Nosaltres som proveïdors de talent, de fet, a moltes productores de fora. I ja va bé, de fet, que aquest talent viatgi i es formi a d'altres països i entengui altres maneres de treballar. El problema que tenim després és
que tornin.
Tornar-nos a portar la tornada. Aquest és el problema. Un cop surten, ja és... No tothom torna, perquè el nivell salarial no és el mateix.
I
no podem competir amb segons
clar, què. Clar, clar, clar. I com anem de prejudicis? Encara és una llosa pensar que el producte que es fa aquí no és tan bo com el que puguin fer altres fora?
No, jo crec que, com deia abans, a nivell creatiu jo crec que estem molt ben valorats. És una qüestió de cada projecte, però poden sortir coses molt bones aquí i, de fet, n'han sortit tant pel·lícules com sèries. Ara estava pensant dels darrers 4 o 5 premis a millor pel·lícula europea d'animació, n'hi havia 2 que eren coproduccions catalanes. Per tant, estava pensant en Josep és una,
sí,
que va guanyar el 2020, per exemple.
Molt xula, llavors, sí.
Exacte. Llavors, no, jo crec que no prejudicis no n'hi ha. En tot cas, el que tenim és, com deia abans, el problema del finançament i llavors has de fer projectes més petits, però no vol dir que siguin pitjors.
Mm-hmm. Per on passa el futur més immediat de l'animació a Catalunya? Què diries?
Doncs jo crec que ens hem de creure una mica, també nosaltres, que realment ho estem fent bé i hem de mirar molt al internacional, a fora. La coproduïm molt, de fet, la majoria dels projectes, si són grossos, s'han de fer en coproducció, però jo crec que encara hem de ser una mica més atrevits.
Clar.
I encara anar més a fora perquè hi ha moltes oportunitats que no aprofitem si no sortim.
Mm-hmm. Ivan, acabarem l'entrevista. Saps que tinc curiositat per saber... Una persona que es dedica al sector, quins són els dibuixos animats de la seva infància, aquells que a tu et van marcar d'alguna manera?
Doncs jo soc generació Bola de Drac.
Oh.
Vaig créixer amb Bola de Drac, amb el Doctor Slump i amb tota la programació d'anime que feien al Super 3 als anys 80.
Déu-n'hi-do. I com tu, suposo que alguns quants més, eh? Segur.
Sí, sí, sí. No, i a més ara és molt... et fa sentir una mica vell quan veus que les referències dels artistes d'avui dia són sèries de fa 15 anys. Que és com, ostres, això a mi ja m'enganxa gran. Però clar, són les referències dels nous artistes, però sí, jo soc dels 80.
Doncs escolta, Iván Ajenjo, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i venir a fer aquesta fotografia del sector de l'animació a casa nostra. Que vagi molt bé, gràcies i bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies.